Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 12:20 minutets continua Herrera en COPE des de Barcelona a través de totes les emissores de COPE Catalunya i Andorra fins a la una del migdia i després de una a tres al migdia COPE fins a les 3 de la tarda. Avui és el Dia Internacional de la Dona i el que volem fer són moltes coses en el programa. Tenim molt temps, no? Si ens acompanyes fins a les dues, que és la nostra hora, que és la nostra barrera final de programa, doncs avui, per recordar que és un dia important perquè la dona ocupa un paper importantíssim en la nostra societat, el mateix que l'home, el que passa que et recordo que encara vivim una societat excessivament masclista. Doncs avui el que volem fer és donar una ronda, fer una ronda d'opinions femenines en diversos àmbits. Tot i que volem deixar clar, m'imagino que tu també ho tens clar si ens escoltes, que la dona ja està present molt, molt habitualment en aquest programa. Els nostres convidats, jo m'atreveria a dir, Montserrat, un dia, que més del 50% són dones les que opinen i apareixen en les nostres entrevistes. De fet, la Montserrat és una dona, i ben maca, a més, i gran professional. Bueno, dit això, aquí està el senyor...
Sí.
En el tema de la bellesa, millor que no entrem, perquè m'acabaran acusant de masclista. Com estàs, Carles Osada?
Vostè ho ha agafat tot en paper de fumar,
Jo no. La societat
actual. No discutiu. Bona tarda, bon dia.
Hola, Albert.
No us emprenyeu d'inici, home.
El dia de la dona és cada dia, home.
Sí. L'homenatge li has de fer... A la dona l'homenatge li has de fer cada dia. Perquè és un petit miracle que ens aguantin.
Montserrat, digues el que vulguis, sisplau.
Hem de cuidar tots plegats.
Deixeu que parli la Montse.
No, que jo dic que no...
Per què no presenta la Montse avui tot?
No, perquè aleshores... Si ho fa, la Montse, si ho fem entre els dos, això...
Clar.
Això és un tu, jo,
un tu. Un tel no?
Per això, ja.
Parella de fet.
Que dic jo que no és el cas de tenir ni un 50 ni un 40, sinó que la qüestió és que la persona que parli ho expliqui bé, la persona que s'entrevista...
I l'avalua.
Tant és el sexe. Això és com el govern que diu, no hi paridà. Aviam, ha d'estar els bons. Tant és si ets dona,
això de la paritat al final és un dèficit per la dona, m'entens? Si hi ha dones que són molt vàlides,
clar,
hi han d'estar a dalt,
sí,
hi han d'estar, no per quota,
posi vostè el millor a la millor en el lloc que toca, ja està.
Per talent i tot això. Molt bé, tens amagada alguna cosa?
No, bueno, amagada no, sinó que hi he estat mirant, ja saps que aquest programa s'escolta tota Catalunya i Andorra, però he estat mirant el padró de la ciutat de Barcelona, i atenció, perquè la ciutat de Barcelona viuen 848.000 dones, és a dir, el 52,6% de la població.
Ja sou més.
I no és... l'edat mitjana està entre els 40 i 64 anys.
Molt bé. Sí, sí.
Ai, falta criatures,
Falta gent jove,
Hem de fer criaturetes,
Sí.
Això és el gran dèficit que ens ve a sobre, els pròxims anys.
Sabeu per què el dia 8 de març és el Dia Internacional de la ONU? Dic, de la dona? De la dona, perdó.
Jo no.
Sí, però bueno.
Ho sabeu?
Expliqui-ho
en 10 segons.
Jo no, que m'ho expliqui,
home. L'any 1975, gran any, l'any 75,
sí,
l'Assemblea General de la ONU va declarar oficialment el 8 de març Dia Internacional de la Dona. Per què aquest dia? Hi ha dues teories. La més versemblant és que va ser un 8 de març de l'any 1857, quan un grup de treballadores tèxtils van decidir sortir als carrers de Nova York per protestar per les miserables condicions en què treballaven. Miserables condicions que en alguns llocs del món encara es donen, Això era el 1857. Però després, no un 8 de març, sinó un 25 de març de 1911, va passar el famós incendi que la Montse em recordava aquest matí, en una fàbrica de camises de Nova York. Aquell dia van morir 123 dones i 23 homes. La majoria eren immigrants que tenien entre 14 i 23 anys. Senyor Trump? La majoria eren immigrants, senyor Trump. Bé, doncs aquest desastre industrial va morir els treballadors i les treballadores perquè les fàbriques estaven tancades i no van poder sortir. Els pobres van morir cremats i cremades. Doncs a partir d'aquell moment, la ONU diu s'ha d'establir un dia com a Dia Internacional de la Dona, que no va ser el 25 de març, sinó va ser el 8 de març, un dia com avui. Vale. Ja està explicat, ja està. No?
Bueno, i avui el nostre homenatge...
Que cadascú es quedi amb la versió que li agrada més.
Clar que sí.
Avui el nostre homenatge serà a través de dones.
Vàries dones, sí.
Tindrem un àrbitre de futbol, que és l'Esther Parramont. També en parlarem a una política, en aquest cas la Carina Mejías, com es viu la política sent una dona des de la política. També parlarem amb una conductora del metro, que és la Pilar Cardona.
Motorista, l'hem de dir, els hi agrada perquè és la seva feina. No, no, motorista,
és
que,
És a motor, el metro és motor i es diu amb motoristes.
I...
Doncs a Pilar Cardona i també parlarem amb una professora perquè ens expliqui una mica també la vessant de ser dona a les escoles. I, òbviament, també hem sortit al carrer
com clar que sí.
Escoltar les veus de la gent, que n'opina sobre aquest dia. Hem fet algunes preguntes, ens ho diuen la Paula i la
Laura.
I la Laura, i han demanat si existeixen o no diferències entre els homes i dones, perquè les dones continuem cobrant menys que els homes.
Un 26%, segons un estudi que ha publicat avui mateix Comissions Obreres, a Catalunya.
Si hi ha discriminació laboral, quines coses s'haurien de canviar, i sobretot si és necessari o no celebrar un dia com avui, el Dia de la Dona.
Ara vull saber, i m'ho explicarà un home, com està el temps. A veure, senyor Lozada, sisplau.
Ho està explicant molt ràpid, quasi com ahir, Estem en un ambient anticiclònic, això vol dir bon temps, cel serè, i temperatures avui en concret en ascens. 19 graus a Lleida ara mateix, 17 a Barcelona, 16 a Girona, 14 a Tarragona i 11 a Andorra la
Un ocellet m'ha dit, Carles, que aquest cap de setmana, en alguns punts de la Catalunya interior, les temperatures poden arribar als 30 graus.
Sí, clar. Però,
quina barbaritat.
Però, ull, hi ha un anticiclònic aquesta setmana, però la setmana que ve la cosa sembla ser que pot canviar. Però hem de ser, doncs,
prudents.
I hem d'esperar els mapes dia a dia, perquè les coses poden canviar d'un dia per l'altre. Doncs, dit això, passem al transport públic, que no hi ha cap problema, a la xarxa de Rodalies, de Renfe, autobús, metro. En canvi, a la xarxa viària, doncs, la circulació també és força còmoda, però sempre hi ha algun punt conflictiu. En aquest cas està la Ronda del Litoral, hi ha un carril tallat al túnel del Pla de Palau, hi ha un xoc entre un camió i un turisme. S'ha de donar precaució, doncs, hi ha cua des de Gran Via fins Passeig Colom en direcció Llobregat i de Cantunis a la Barceloneta per anar cap a la Trinitat.
Molt bé, Carles, tornaràs a la una, però digue'm alguna cosa del judici del
dia... Ha confessat.
Qui, Montull o Millet?
No, Millet. Ja se sabia que Montull ho havia pactat amb la Fiscalia per confessar-ho tot, però al final, doncs, el fiscal ha demanat que surti a declarar primer Fèlix Millet.
I què ha dit?
I, bueno, ha dit de tot i més, no? Li dic que va utilitzar diners del Palau pel casament de la seva filla.
Millet, que va ser directiu del Barça.
Sí, exacte.
També recordo.
Això, que diners per la boda de la seva filla, diners del Palau per viatjar, diners del Palau per fer reformes al seu domicili, i també ha confessat el que tothom esperava que digués, que la constructora Ferrovial va fer donacions a Convergència Democràtica a canvi de l'adjudicació d'obra pública. Era la confessió que s'esperava, tothom ho sabia, tothom en parlava, tothom anava ple, però faltava la frase que avui finalment ha dit Fèlix Millet, que efectivament Ferrovial va donar donacions, va donar diners a Convergència Democràtica, en tot cas també es parla de la Generalitat, doncs per la concessió d'obra pública.
No ha dimitit ningú, algú de Convergència?
No ha dimitit ningú, però ningú? Suposo que lleugeta revestall polític es deu començar a moure. Hi ha d'haver, en fi, un terratrèmol hi haurà, tot i que sembla ser que les responsabilitats polítiques, pel que ha dit aquest matí Fèlix Millet, les talla amb el nom de Daniel Osàcar, que va ser tresorer de Convergència Democràtica, però a fi de comptes, vull dir, d'aquí cap amunt, si el tresorer sabia el que es manegava d'aquí cap amunt, doncs suposo que també els que en aquell instant manaven a Convergència, a l'època del senyor Jordi Pujol i l'època del senyor Artur Mas, doncs alguna cosa ha de passar.
Gràcies, Carles. Fins després a la una tornem a parlar. Albert Díaz, tothom pendent avui de la remuntada, una remuntada que ahir el Madrid ja va complir.
Sí,
no?
El concepte remuntada no l'apliquem només avui, buscant que el Barça pugui ser als quarts de final de la Lliga de Campions després del 4-0 de l'anada. És la gran cita del dia, la gran cita no només per nosaltres. 3:15, 20:45, i seràs, Montserrat?
Sí. Home, i tant, jo aniré.
Al Camp Nou no hi faltarà ningú,
aniré,
però... Una autèntica olla a pressió.
Quina
al Camp Nou, Barça-Paris-Saint-Germain. L'última hora, la gran novetat és que tenim convocatòria de Luis Enrique Martínez. Tenim convocatòria al Barça, els 18 escollits, atenció, descartats, Denis Suárez, que va jugar 20 minutets davant el Celta, l'últim partit del Barça, el dissabte, en Lliga, i també Jordi Masip. Queda descartat un dels tres porters, això no és novetat, i també queden fora, en aquest cas per lesió, Mathieu i Aleix Vidal. I vull recordar que el Paris Saint-Germain, on Unai Emery ha desplaçat a tota la plantilla els 23 jugadors, inclús el portuguès Gonzalo Guedes, que no pot jugar a la Champions perquè no està inscrit, no jugarà Thiago Mota. Que, clar, no sé si és bona o mala notícia pel Barça. Jo crec que és bona notícia. Ja classificats, recordo, el Real Madrid amb remuntada i amb Sergio Ramos, us porto un regalet després, a partir de dos quarts de dues de la tarda, perquè ahir va ser una tarda-nit intensa de ràdio, les emocions que van aflorir a Nàpols, a San Paolo, va començar perdent el Real Madrid, va aparèixer l'home miracle, que és Sergio Ramos, i l'ama es va venir a dalt. Després us explico això. I també classificat el Bayern de Múnich, que classificat per un global de 2-10 davant l'Arsenal.
Pot
ser el comiat europeu de Wenger, veurem si definitiu o només per aquesta temporada. Va fer el ridícul més absolut al conjunt anglès, no només en aquest partit de tornada, sinó en tota l'eliminatòria. Arguments de la jornada també. L'Espanyol és a dos dies de rebre el Las Palmas, el partit que divendres obre la jornada número 27 de Lliga, i tenim novetats en el tercer gran argument de la jornada, fora del futbol, Barça i Espanyol. Bàsquet, prèvia avui del Barça, únics a l'Eurolliga, partit demà, 9 de la nit al Palau Blaugrana. Ha confirmat Georgios Barjokas, el tècnic del Barça, que Justin Dolman encara no torna i que Navarro, que es recupera del procés d'apendicitis que li va privar de disputar la Copa del Rei, encara porta només dos entrenaments amb el grup, i també, com ja sabíem, però ha confirmat, és baixa pel partit de demà.
Albert, gràcies, fins la una.
A vosaltres, bon programa.
Gràcies. I ara, Montserrat, mirem l'ocellet, el Twitter, què ens diu avui?
Bueno, s'està parlant de Denis Suárez, ara que ho deia el company, perquè diuen que és el futbolista per al que no existe la Champions. És un dels temes més comentats a la xarxa a hores d'ara. La gent enfadada. Denis Suárez no jugarà, estarà...
Adéu, Albert.
Gràcies, Albert. I, òbviament, el Dia Internacional de la Dona, amb el Women's Day, 8 de marzo, Mujeres... Hi ha molts hashtags que parlen d'això. També s'està parlant de Millet i de les seves perles. Per exemple, ha admès que va reformar la seva casa en fons del Palau. Ha dit que Ferrovial me daba el dinero, jo es lo passava a Convergència, entre d'altres coses, i també és com no un dels temes comentats a la xarxa. També tenim la mirada posada a Pensilvània, perquè hi ha un hashtag que es diu Guarderia, que parla d'una senyora, per dir alguna cosa, que l'han detingut perquè va començar a arrastrar una nena per unes escales, i òbviament això s'ha fet viral. Per sort, esperem que la policia hagi fet el que ha de fer, portar aquesta dona o l'hagi de portar. I després, no ens podem oblidar que avui és Sant Juan de Dios, és el patrón de los bomberos, així que felicitats a tots i a totes els que feu part, en formeu part
d'aquest cos de bombers. Bomberes i bombers del món. Tot i que hem sortit al carrer, que la Paula i la Laura han sortit al carrer a fer un reportatge i preguntar sobre el paper de la dona actual a la nostra societat, si voleu opinar precisament sobre això, 678-09-4816. Telèfon, WhatsApp, WhatsApps de veu, d'àudio, 678-09-4816.
Herrera en COPE. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat. COPE Catalunya i Andorra.
Hola, sóc l'Àlex Corretja, i una de les coses que més valoro és la seguretat de la meva família. Per això confio en Diesel Auto, concessionari oficial Volvo. Si vols estar tranquil, visita'ls. Segur que tens un Diesel Auto molt a prop teu.
Diesel Auto Volvo. Pensant en tu. Dieselauto.com.
En Instituto Oftalmológico Tres Torres, quítate tus gafas con el láser Amaris 1050, 900-842-848 o iott.net.
¿Sufre alguna dolencia o enfermedad que le impida trabajar? Somos especialistas en pensiones de invalidez desde hace más de 40 años. Toro Pujol estudia la viabilidad médico-jurídica de su caso sin coste alguno para usted. Toro Pujol. Llame al 93 595 0628 o visítenos en abogadosinvalideces.com para concertar su primera visita gratuita en nuestro despacho junto a Paseo de Gracia.
Desig número 1, comprar-me un Citroën. Desig número 2, que tingui el millor preu. Desig número 3, i que més tingui entrega immediata. Tots els meus desitjos es fan realitat a Citroën Terrauto, de Rubí o Terrassa. Desitjar un Citroën és desitjar Terrauto. Professionalitat, bon tracte i millor preu.
¿Padece dolores de rodilla, cadera o dolor generalizado, artrosis, osteoporosis? En Medicentra aliviamos eficazmente estos procesos y mejoramos la calidad de vida de los pacientes con tratamientos integrados de ozono y medicina regenerativa.
Soy el doctor Locertales. Solicite visita informativa gratuita y personalmente la atenderé.
Medicentra, calle Consell de Sen 160 en Barcelona, 93 476 3055.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Vols tenir-ho tot i més? I vols tenir-ho per molt menys? Aconsegueix ara el Suzuki Vitara Diesel. Per un preu mai vist i estalvia't 3.000 euros. Suzuki Vitara, ara sí. Ara ho pots tenir tot. Xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Vas contractar una hipoteca multidivisa i per molt que paguis el deute no baixa?
Baixa?
Prou! Contacta amb Apredef, una associació d'afectats per productes financers d'alt risc i paga el que realment deus d'hipoteca. Informa't al 93 281 11 40. Totes les visites són gratuïtes. 93 281 11 40. Apredef guanya, tu guanyes.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us recordo que teniu a la vostra disposició el telèfon, el WhatsApp del programa, per si ens voleu enviar àudios de veus, 678-09-4816. I avui, el Dia Internacional de la Dona, si voleu opinar, reflexionar sobre el paper que té la dona actualment i hauria de tenir la dona, doncs benvingudes seran les vostres reflexions, les vostres opinions. Nosaltres, com us dèiem la Montse i jo al principi del programa, el que volem fer és avui parlar amb diferents dones que treballen en diversos àmbits de la nostra societat. La primera, Pilar Cardona. Ella es motorista, es decir, trabaja en el metro de Barcelona, conduce uno de esos metros. Pilar, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Hoy tienes fiesta, Pilar, o de aquí un ratito trabajarás?
No, hoy tengo fiesta.
Tienes fiesta, Pilar.
Hemos tenido suerte.
Claro. Oye, Pilar, ¿cuántos años hace que trabajas, que eres motorista de metro en Barcelona?
Pues mira, me habilitaron en el 2001... y la categoría me la dieron en el 2002, pues unos 15 años.
15 años. Antes, sí. antes de conducir tu metro, de ser motorista, ¿qué pasos tuviste que seguir?
Mira, yo había estudiado administración y entré en TMB como jefe de estación. Sí, como jefe de estación de segunda.
Sí.
Vale, entonces estuve desde el 96 hasta el 2001 que empezaron a habilitarme, estuve como jefe de estación.
Uh-huh.
Y las convocatorias fueron internas.
Sí.
A las primeras no me pude presentar porque tenía un contrato de tiempo parcial y ofertaban plazas para tiempo total.
Sí.
Pero en la convocatoria que me planteé, pues me presenté.
¿Tú querías ser conductor? ¿Tú querías ser motorista?
Pues mira, no es mi vocación. Vale. Yo soy diplomada en trabajo social, que no tiene nada que ver. Nada que ver.
Ya.
Pero en sí necesitaba un cambio. Uh-huh. Y me lo planteé como un reto.
Muy bien, muy bien. ¿Cuántas?
Me lo planteé como un reto, sí, sí.
Y lo conseguiste, ¿no? Ahí estás, ¿no?
Pues sí.
¿Cuántas horas al día estás en esa cabina conduciendo el metro en Barcelona? ¿Cada día?
Pues mira, los servicios varían de un día a otro, pero son tres. Ahora estoy en línea 3.
Sí.
Y me doy dos vueltas, que son 3 horas, tengo un descanso, y luego me doy otras 2 vueltas, que son 3 horas. A veces los servicios cambian, igual claro. Te das una vuelta y media, tienes un poquito de disposición, coges otro tren, te das otra vuelta. Pero vamos, que en sí son 4 vueltas, son 6 horas diarias.
6 horas.
Mínimo.
Pilar, ¿qué se piensa en la soledad de esa cabina mientras una puerta más allá hay miles y miles de personas? ¿O no te da tiempo a pensar? ¿Estás solo pendiente del trabajo?
Mira, la responsabilidad es algo que yo creo que con el trabajo bien hecho se diluye. Se diluye en el sentido de que tú estás por tu trabajo y sabes, eres consciente de que llevas muchas personas detrás tuyo. Y aunque lleves una, que no lleves mil, es la misma responsabilidad, ¿vale? Pero si tú te preparas bien y sabes estar en tu trabajo, la responsabilidad se lleva mejor.
Es un trabajo duro, cansado, monótono. ¿Cómo es ser motorista y ser mujer en el metro de Barcelona, Pilar?
Mira, yo es un trabajo, yo diría que monótono, pues lo que tú has dicho, a ver, tienes muchas horas para pensar, pero es que a veces no te da tiempo de pensar, porque hay tardes que son tranquilitas, que tienes un buen tren, que funciona correctamente, pues vas haciendo pim pim, de la que te das cuenta, pues has finalizado, pero hay tardes que son caóticas.
Ya, y sobre todo si hay una avería o hay algún problema, ¿verdad?
Exactamente, algún problema en la línea, son caóticas, y es que no tienes tiempo, ni a veces ni de beber agua.
Ya. Pilar, ¿sois muchas mujeres motoristas en el metro en Barcelona? ¿Conoces el...?
Sí. No, somos unas 10.
¿Solo 10? ¿Solo 10?
Vaya. Como motoristas instructores. A ver, es que en los trenes los pueden conducir dos categorías diferentes. Nosotros somos motoristas que solo tocamos trenes y están los agentes de atención al cliente que simultanean la estación con los trenes.
Muy bien.
Pero motoristas somos 10.
10 poquitas, pero la me imagino que cada vez más las mujeres quieren ser... Es un oficio que gusta, ¿lo sabes o no lo sabes? ¿Hay más compañeras tuyas que quieren ser motoristas o no?
A ver, es que hay de todo. Sí que hay mujeres que les gusta el trabajo de trenes. De hecho, conozco una en línea 3, una agente, que se ha preparado la formación de Renfe. O sea, sí que hay ejemplos que hay a mí. A ver, yo nunca me había planteado ser motorista ni dedicarme a esto. Pero hoy en día yo mi trabajo igual no lo cambio por otro así fácilmente.
Pues eso es bueno que me digas, eso es bueno. Tú como mujer, ¿tuviste, por ser solo mujer, ¿tuviste algún problema para acceder a ser motorista de metro?
No, ninguno. O sea, salió una convocatoria interna, te presentas hombres y mujeres, hicimos psicotécnicos, pasé los psicotécnicos, tuve que hacer un curso de capacitación, que también te hacen un examen teórico, también lo pasé, luego tuve que hacer mis prácticas en todas las líneas, que también pasé.
Bueno, Pilar, felicidades. Dime, Pilar.
Puedo hacer lo bueno que tengo yo en respecto a otras mujeres que trabajan en este ámbito es que a mí me pagan lo mismo que le pagan a mis compañeros hombres.
Pues eso es una ventaja, porque las diferencias salariales estamos, según un informe de Comisiones Obreras, están en el 26%. Está bien, está bien. Pilar, un abrazo muy grande. Gracias,
Muchas gracias a ti.
Un abrazo, adiós. Pilar Cardona, Montserrat, una de les 10 motoristes conductores de metro que hi ha a Barcelona. I ha parlat amb nosaltres.
I ara toca el torn d'una dona política, que molts de vosaltres segur que la coneixeu, que és la Carina Mejías, actualment està a les files de Ciutadans. Carina Mejías, què tal? Bon dia.
Hola, muy buenos días.
Moltes felicitats.
Feliz Día de la Mujer.
Igualmente. Carina, ¿tú crees que es necesario que exista un Día de la Mujer?
Yo creo que todavía sí, ¿no? Yo creo que es un día para celebrar, para reflexionar y sobre todo para poner en evidencia que todavía siguen existiendo muchísimas dificultades, muchísimos problemas para conseguir la igualdad real de derechos entre hombres y mujeres, la igualdad de consideración entre hombres y mujeres, y por lo tanto yo creo que es un día que todavía tiene su razón de ser.
Ser mujer política en este siglo sigue siendo duro, muy duro, igual, diferente...
Bueno, yo creo que en estos momentos se ha normalizado bastante, ¿no? Y que es bastante habitual ver mujeres políticas con altos cargos de responsabilidad. Pero aún así todo, si simplemente a un primer golpe de vista de cómo están configurados los gobiernos autonómicos, el gobierno español o los gobiernos municipales, pues te das cuenta de que todavía queda mucho por hacer para conseguir que las mujeres tengamos la representación que nos corresponde, porque al final somos el 50% de la población, ¿no? Y mira, te pones un ejemplo.
Sí.
Hoy, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona se han graduado una promoción nueva de bomberos, Y no había ni una sola mujer en toda la promoción, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que justifica que todavía siga siendo necesario el celebrar el Día de la Mujer y que continuemos trabajando en muchos ámbitos para conseguir esa igualdad real, ¿no? Esa igualdad de oportunidades en la que únicamente se tenga en cuenta pues la capacidad, el talento, la creatividad y no se te distinga por razones de género.
¿A nivel político se trabaja mucho o se trabaja poco? ¿O quizás es un trabajo silencioso?
A ver, yo aquí distinguiría dos cosas, ¿no? Uh-huh. El primero es que en política se trabaja mucho, muchísimo, a pesar de que la gente cree que no, pero nosotros tenemos jornadas larguísimas en las que estamos siempre pues atendiendo a los ciudadanos, participando de actos públicos, intentando impulsar iniciativas para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y otro ámbito es aquel en el que las mujeres políticas intentamos aunar esfuerzos para conseguir mejorar nuestras condiciones de representatividad en los entes públicos, en las empresas, en los entes locales. En fin, yo creo que es un trabajo en el que sí que las mujeres aunamos esfuerzos para garantizarnos pues, o para intentar impulsar medidas que garanticen esa igualdad real de derechos, ¿no?
¿Gana lo mismo una mujer política que un hombre político? Por ejemplo, un hombre que esté en el mismo cargo que tú, ¿cobra igual, similar, cobra más la mujer o aquí no, es aquí, diferente?
Aquí todos los sueldos son iguales por categorías, ¿no? Y creo que aquí no hay ningún tipo de distinción por razón de ser hombre o mujer. Yo creo que ya solo faltaría eso, ¿no? Pero sí que es cierto que en otros ámbitos laborales existe esa desigualdad por razón de género con la que hay que acabar, ¿no? Ahora mismo comentabais pues ese informe que han sacado los sindicatos, que está hecho a base de un estudio concienzudo en ámbitos en los que las mujeres todavía siguen cobrando menos por igual trabajo, y yo creo que eso es una discriminación intolerable en pleno siglo XXI que hay que combatir.
Karina, muchísimas gracias. Karina Mejías, como siempre, muy amable, y siempre que la llamamos ahí está. Feliz día y a seguir trabajando.
Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo.
I de la política al futbol, tot i que a vegades política i futbol es barregen. L'Esther Perramon és àrbitre de futbol a Girona. Esther, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Encantat de saludar-te, Esther. Escolta, primer, en quina categoria treballes tu en el món del futbol?
Estic a Primera Catalana.
Primera Catalana. Tu, òbviament, has xiulat molts partits, Esther. Fa molts anys que et dediques a l'arbitratge.
Aquesta és la cinquena temporada.
Cinquena temporada. Escolta, Esther, i per què vas escollir el món de l'arbitratge i no jugar, per exemple, al futbol femení?
Bueno, havia jugat al futbol femení, he jugat a la primera divisió femenina amb l'Estartit, l'últim any la vaig fer a segona divisió femenina amb el Girona,
sí.
No vam aconseguir l'ascens, es va desfer l'equip, i ja feia dos anys que arbitrava, i mira, veient que anava pujant de categories, doncs vaig decidir plegar de futbol definitivament i dedicar-me a l'arbitratge.
I estàs segur? Estàs satisfeta, Esther, fent d'àrbitre?
Sí, aquest any estic disputant entre 10 companyes més i jo 11 per pujar a primera divisió femenina,
sí,
d'arbitratge. I de moment, bueno, Primera Catalana molt contenta, la temporada passada i aquesta m'estan anant molt bé.
Sí. Escolta, Esther, tenint en compte els problemes que tenen els àrbitres homes de futbol, per ser dona encara s'ha d'afegir més problemes o tu de moment no te'ls has trobat?
Bueno, els únics problemes és el que dic sempre. Són curiós, però les mares no tenen més que res, més que els pares. Jo crec que els pares no s'atreveixen tant i qui s'atreveixen més doncs, són les dones. Curiós, però és amb el que m'he trobat més. Llavors, categories més altes com Primera Catalana, Segona Catalana, Tercera Catalana, com que no hi va gaire els pares dels jugadors al camp, llavors no hi ha tant de problemes.
Però els àrbitres són... els jugadors són respectuosos amb tu?
A mi sí, els jugadors bastant respectuosos. Sempre n'hi ha algun, però bueno...
Perquè tu, els jugadors, quines edats tenen els que acostumbres a dirigir?
Bueno, clar, Primera Catalana són jugadors joves, però, bueno, la majoria són majors d'edat, fins uns cap a 40, 30 i pico llargs.
Molt bé, molt bé. Comentaris desagradables has hagut d'escoltar o no?
Sí, algun, més cap al principi, però últimament amb això de les campanyes de la
Clar.
Violència al futbol s'ha calmat més.
Esther, tu on vols arribar en el món de l'arbitratge? T'agradaria veure una dona i si fossis tu millor arbitrant la primera divisió de futbol?
Home, per suposat. Si fos jo encara millor, però bueno, el meu objectiu ara seria o poder pujar a primera divisió femenina i poder disputar una plaça en aquesta categoria i poder viatjar per tot Espanya pitant, per exemple, l'Atlètic de Bilbao, el València, equip de màxima categoria femenina.
Sí.
I si fos per la branca del futbol masculí, doncs allà en primera divisió sé que és molt complicat, però pujar a tercera divisió seria un repte.
El fet de ser àrbitre de futbol, Esther, i acabem, implica que has de tenir la teva professió i, a més, arbitrar, no?
Sí, dona pas.
No et dona pas l'arbitratge per això.
No. És... tu... Et dona, però sí. No per viure.
Ja, ja. La teva profe... Compaginar-ho. Quina és la teva feina habitual, Esther?
Jo ara sóc educadora social.
Molt bé, Esther. Doncs ha estat un plaer parlar amb tu. Moltes gràcies, que tinguis molta sort i esperem i desitgem que algun dia una dona, i si ets tu millor, doncs arbitri un partit entre el Barça i el Real Madrid. Estaríem encantats. Jo crec que ja tocaria, eh?
Bueno,
i...
preguntar-hi per la remuntada.
Ah, sí. Tu ets el Barça o no ets el Barça, Esther?
Jo no soc de cap equip.
Però tu creus que pot haver remuntada?
No
vols mullar-te.
Que guanyi el Barça.
Que guanyi el Barça. Però segurament que el Girona te l'estimes una mica, no?
Aquest any pujarà, segur.
Clar que sí. Gràcies, Esther. Una abraçada. Adéu. Adéu, Esther Parramon, àrbitre de futbol.
I la Núria Salas, que és, Salan, perdó, que és la professora de l'Escola Superior d'Enginyeries de Terrassa i presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia. Núria, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Felicitats.
Moltes gràcies.
Com celebra la professora de l'Escola Superior d'Enginyeries de Terrassa el dia? Fent classe? No fent classe?
Doncs avui no tinc classe perquè tinc una reunió rectorat, però sí, bueno, aquesta tarda sí, tinc 3 o 4 hores d'un màster de soldadura, vamos, apassionant, planazo.
Escolta'm, estem parlant d'unes carreres d'enginyeries que parla que és un món molt d'homes, no?
Home, si mires la població, si quan jo tanco la porta i miro la població que tinc a l'aula, sí. Jo quan estudiava fa 35 anys érem dues dones de 13 i ara els percentatges alguna vegada els reproduïm, eh? Vull dir, no hem millorat tant, eh?
No hem millorat, no? Com et veuen no tant, els alumnes que et diuen o et miren així amb cara de dir, ui, una professora per a esto?
A veure, jo tinc el mot, com que sóc la professora de metal·lúrgia, tinc el mot i una mica de la dama de hierro, no?
Ah.
Però jo penso que és des del carinyo.
La dama de hierro.
Clar, home, clar, a veure, és com molt fàcil, era l'acudit molt fàcil. Però no, a veure, en principi l'estudiantat bé, ho entén bé, ho accepta bé, vull dir, no... S'han sorprès més. La primera vegada jo m'he trobat d'anar, això, al màster de soldadura, i jo porto el carro de la compra amb el microscopi, amb mostres, perquè és més còmode, més còmode que portar-ho amb un trolley. I entrar a l'aula, tota d'homes, i em diguin, senyora, s'ha equivocat, i dic, crec que no, sóc la profe. I clar, perquè era una aula amb tota d'homes, vull dir, però són anècdotes des del carinyo i des de... Bueno, doncs, encara la societat hi ha perfils que encara no els ha acabat d'adaptar. D'adoptar, perdó. Però, bueno, mica en mica.
I què diuen els teus companys? Quantes professores sou aquí on estàs tu?
Mira, el percentatge de dones a les politècniques, que és l'entorn on jo hi soc, jo estic a la Politècnica de Catalunya, però vaig fer un estudi sobre la població femenina a les 4 politècniques que hi ha a Espanya, i el percentatge està pel 30% en estudiantat i en professorat, eh? I estem per aquí, no arribem a més, eh? I ja quan més amunt de l'escalafon, el percentatge es redueix, vull dir, es reprodueixen tots aquests fets. Ara sentia que parlàveu amb la noia del futbol, doncs això es reprodueix. A les bases pot haver molta més gent, moltes més dones, però quan més saltes el càrrec, menys, vull dir, rectores de politècniques no n'hem tingut cap, directores d'escola tenim poquetes, això, catedràtiques tenim molt poques, a les politècniques estem per sota d'un 10%, vull dir que hi ha percentatges que encara fan una miqueta de mal, però bueno, hem de continuar treballant per fer models, per captar talent femení, per fer veure a les nenes que l'enginyeria les necessita, que no tinguin por, vull dir, una vegada deien... Què pots fer per animar les noies a estudiar enginyeria? Doncs, home, no desanimar-les ja fem molt, no?
Oh, i tant, sí, sí.
Ja fem molt.
Ja és un primer pas superimportant.
Sí.
Escolta'm, tu, per exemple, quan has d'agafar la baixa, o no sé si tens família o no...
Baixa? Què és la baixa?
ja fas bé en dir-ho. Perquè, clar, diuen, no, és que les dones agafen més la baixa que els homes, perquè, i amb el tema dels fills, doncs, intenten... No. Avui no vinc perquè el nen al col·le no sé què, avui no vinc perquè el nen se m'ha posat malalt.
Crec que no t'ho dirà ningú. Jo en el meu entorn això no ho veig. No ho veig. A veure, sempre tens alguna persona, home o dona, que es columpia. Jo també tinc set homes que demanen horari de conciliació perquè tenen criatures petites que estan al seu dret i se'n van a jugar a pàdel. Vull dir que gent espavilada n'hi ha a tot arreu. Però jo personalment no te podrà dir ningú que m'he acollit a la meva condició de dona per fer ni més ni menys. Ans al contrari, quan les meves filles eren petites no hi havia una llei de conciliació i llavors els horaris més terribles li donaven al darrer que arribava, que en aquest cas era jo. era l'única amb criatures petites i tenia els horaris terribles de classe a última hora del vespre, i bueno, pagava cangur i el que fos, i ja està, era el que hi havia, punto. Ah. Amb el temps ja s'aplica una llei de conciliació que diu que si tens criatures més petites de 12 no pots demanar que no te posin classes en hores llunyanes. En aquell moment les meves filles eren més grans de 12 anys i novament jo havia de fer les hores de classe en hores tardanes. Vull dir que què li farem? Què li farem? I ens ho prenem amb un somriure.
Com ha de ser? Escolta'm, sí. Dona de ferro, com deies tu, Núria Salan, que és la professora de l'Escola Superior d'Enginyeries de Terrassa i presidenta de la Societat sí. Catalana de Tecnologia. Sí. Enhorabona i endavant amb aquesta feina que fas.
Moltíssimes gràcies. La visibilitat és el més important i tenim moltes dones tecnòlogues molt potents i hem de fer perquè la societat sàpiga tot el que han fet i el que poden fer. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Núria.
Vinga.
Gràcies, que vagi bé. Doncs aquestes han estat algunes de les dones a la que avui li hem volgut posar veu.
Sí, perquè podien haver estat des de les... Hem començat tot el dia parlant. El que passa que, mira, hem agafat quatre ben diferents, eh? Un àrbitre de futbol, una política, una maquinista del metro i una professora i a la vegada presidenta d'una societat tecnològica.
I d'aquí una estona en parlarem amb una doctora, que és la nostra, la Torrejón.
Sí, sí, sí. Però I després parlarem amb una altra doctora que ens vol advertir o et vol advertir de la primavera que ens espera. És una especialista en al·lèrgies.
Però abans que arribi la una, el que farem és escoltar una miqueta de publicitat i després sortirem al carrer per saber què ha dit la gent.
Si estás pensando en contratar un seguro de coche, te voy a dar un consejo. Hazlo en Verti. Tienen vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés. Así te evitarás tener que empujar el coche hasta la calle, porque la grúa no entra. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Vuelven las pesetas con ABC. Disfruta de una colección única de todos los billetes de la peseta emitidos. Una reproducción fiel de los 159 billetes que marcaron nuestra historia. Desde 1874 hasta su última emisión en 1992. Primera entrega, libro más cuatro billetes por solo un euro. Domingo 12 con ABC.
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París, 25 aniversario. Esto va a ser genial.
Claro, claro, iremos todos juntos.
Celebra el 25 aniversario de Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Hasta el 22 de marzo, si reservas en la Semana Mágica, tendrás hasta dos noches gratis y los menores de 7 años gratis. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tres minutets per tancar Herrera en COPE Catalunya i Andorra. Després continuarà el migdia. La Laura i la Paula, les nostres estudiants en pràctiques, avui han gaudit perquè han sortit al carrer i s'ho han passat molt bé i han trobat opinions de tota mena, totes relacionades amb el dia que estem celebrant, el Dia Internacional de la Dona.
Y tan, sí, sí, mucha. Trabajo en hogar, en todo, de momento, y en muchos países, peor que aquí.
Pues, no sé, supongo que concienciarnos, sobre todo los hombres, de que va cambiando la situación y que debería cambiar todo.
Bueno, no me sé las estadísticas exactas, pero a ver, el problema es que vivimos en un sistema que es patriarcal y entonces el problema es a raíz de toda la sociedad. Es bastante difícil solucionarlo, pero yo creo que, por ejemplo, con el sistema de... Bueno, no sé cómo se llama exactamente, pero creo que se llaman dietas. Esto de que haya, que tenga que haber una equidad de personas, por ejemplo, en el Parlamento, que hayan de haber el mismo número de mujeres y hombres, o cosas así, digamos que es como poner una tirita en el problema, pero no lo solucionas de raíz, pero bueno, poco a poco, con pequeñas medidas, no sé. Yo creo que es necesario celebrar cualquier día en el que se discrimine una parte de la población, y entonces como actualmente las mujeres están discriminadas en muchos ámbitos, es súper importante celebrar este día.
Hombre, porque nosotros normalmente cobramos entre un 2-3% como mínimo, menos que los hombres. Más o menos es la proporción que hay, ¿no? No sé el por qué. Empezando por la política, que tendría que entender que la mujer es igual que el hombre. Aparte, si hoy, por ejemplo, hiciéramos fiesta a todas las mujeres de este país, no trabajaría, o sea, sería un desastre. ¿Y qué cambios? Bueno, los cambios básicos, que sea igualdad entre el hombre y la mujer. Si yo trabajo de periodista, por decir algo, como un hombre, tú tienes un sueldo y el hombre tiene otro sueldo, lo mismo. ¡Cambios! Eso es la política. La política y las empresas.
Joder, por supuesto. Hombre, porque cobráis muchísimo dinero. Que es igual, ¿eh? Que nos paguen lo mismo, igual trabajo, igual salario. No debería ser necesario, pero es necesario. No debería serlo, pero lo es. Me parece que los tíos enseguida encuentran trabajo y a vosotros os cuesta un poquito más.
Doncs sí, mira, després escoltarem més opinions al migdia COPE d'aquí una estona, però està clar, no?, l'opinió del carrer sembla que és unànime, no? Vull dir, encara s'ha de celebrar un Dia Internacional de la Dona per recordar la situació que viu la dona en diferents aspectes, laboral, etcètera, etcètera, per no parlar ja de la violència masclista. Notícies i seguim...
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ultimátum de Ciudadanos al presidente de Murcia. O Pedro Antonio Sánchez dice nombra a un presidente alternativo y antes del 27 de marzo o anuncian una moción de censura. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Efectivamente, Ciudadanos ha querido poner la pelota en el tejado del Partido Popular. Da de plazo hasta ese día 27 de marzo para que el PP sustituya a Pedro Antonio Sánchez. Pasado ese plazo, Ciudadanos habla de presentar una moción de censura, pero ojo, para convocar elecciones, no para gobernar con el Partido Socialista. Es decir, que si no convoca elecciones el Partido Popular, lo haría ya el nuevo gobierno salido de esa moción. Dice Miguel Sánchez, el portavoz de la formación naranja, que ahora hay que dar la palabra a los murcianos porque su presidente les ha engañado. Insistimos, esa es la posición de Ciudadanos, pública hace apenas unos minutos. Ahora, también en apenas unos instantes, conoceremos la del Partido Socialista.
Félix Millet confiesa que la constructora Ferrovial pagó comisiones a Convergencia a través del Palau de la Música. Precisamente la presunta corrupción en el partido de Carles Puigdemont ha marcado la sesión de control a la Generalitat. COPE en Barcelona, Isaac Posadas.
Puigdemont ha aprovechado para desvincularse de Millet y compañía. Desde Ciutadans, su líder Inés Arrimadas ironizaba sobre si el gobierno de Junts pel Sí iría hoy también a hacerse fotos a los tribunales con los bárcenas de Convergència, decía... Y el presidente respondía rotundamente que en su gobierno no hay corrupción.
La agenda política del gobierno...
La agenda política del gobierno pasa básicamente por dos compromisos. Uno, no tener casos de corrupción, y este gobierno no los tiene. Y dos, tomar medidas que impida la corrupción política.
Que impedeixin la corrupció política.
Incluso sus socios de la CUP le pedían al presidente no caer en la tentación de blanquear casos de corrupción con el proceso independentista.
Asociaciones Provida ha convocado varios actos por la vida. Serán el próximo domingo 26 de marzo. Inmaculada Cabello.
La fiesta de la vida será un evento festivo para toda la familia que se celebrará el próximo 26 de marzo a las 12 de la mañana en la plaza de Felipe II de Madrid. Amaya Azcona es una de las portavoces de Sí a la Vida.
Nace con vocación de continuidad de todos los años una celebración y no es tanto una movilización reivindicativa, sino celebrar la vida en todos sus aspectos.
En el acto habrá testimonios de varias familias y madres que han superado dificultades en el embarazo, además de música y actuaciones en directo para defender este derecho.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La brecha salarial entre hombres y mujeres aumenta cuanto mayor es el sueldo. Así al menos lo confirma un informe de la Organización Internacional del Trabajo con motivo de este Día Internacional de la Mujer. Carmen Lavallen.
3 de cada 10 hombres en el mundo prefieren que su mujer no tenga un trabajo remunerado fuera de casa, y por cada hora que ellos invierten en el hogar, ellas dedican 2 horas y media, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Joaquín Prieto es su director en España.
Que tienen derecho todo el mundo en España piensa que sí, pero luego a la hora de la opción personal, el 9% de las mujeres dicen que en su caso prefieren quedarse en casa y el 3% de los hombres dicen que en su caso prefieren que su mujer se quede en casa.
En nuestro país solo el 2% de las mujeres piensa que puede tener mejores oportunidades que un hombre, y la brecha salarial aumenta cuanto mayores son los sueldos, siempre a favor de ellos, que ganan un 29% más en los puestos mejor remunerados y casi un 5% en los peor pagados.
Y hoy en El Espejo, hola José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal?
Seguramente no podía ser de otra manera. El Espejo hoy tiene nombre de mujer, pero no con una noticia precisamente buena, porque nos vais a hablar de un ejemplo de violencia contra la mujer y en este caso también de violencia contra los cristianos.
Sí, en este Día de la Mujer hemos querido recordar precisamente a una que se encuentra encarcelada desde hace 8 años en Pakistán. Su delito, ser cristiana y haber discutido con unas vecinas que le acusaron de blasfemia. Ya lo sabes, se llama Asia Bibi y sigue esperando justicia mientras pesa sobre ella una condena a muerte. El pasado lunes recibió la visita de su marido, Asik, y del responsable de la fundación que se está ocupando de pagar los gastos de su defensa. Han comprobado que se encontraba bien y le han informado de la situación. En otoño del año pasado, la apelación ante la Corte Suprema fue postergada, una vez más, por la renuncia de uno de los jueces. Ahora se va a presentar la instancia para obtener una nueva audiencia ante el Supremo, con la esperanza de que pueda fijarse audiencia para abril. Ella sigue en paz, a la espera de que su inocencia sea reconocida, confiando en ese Jesús de cuyo nombre no se avergonzó cuando la increpaban sus vecinas.
Asia Bibi, que también es un ejemplo efectivamente de fortaleza. Gracias, Restán José Luis.
Hasta luego.
De nada, en un ratito te veo por aquí.
No me voy lejos.
Hola, Corrochano José Luis.
Hola, Pérez José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mira aquí cómo el Barça remonte.
Bueno, es la gesta a la que se enfrenta el Barcelona. Es Barcelona-París-Saint-Germain a las 9:45, partido de vuelta de los octavos de final. Nunca nadie ha remontado un 4-0 en una competición europea. Ese es el reto de esta noche para el Barcelona. Vamos a preguntar en la ciudad condal si hay un ambiente especial, si hay ambiente de remontada. COPE Barcelona, Silvia Ortiz.
Y tensa, Luis Enrique y los jugadores han intentado lanzar el mensaje de que es posible, pero la rutina hoy es de partido normal. El equipo no se concentra, están citados en el estadio 1 hora y media antes del partido. No hay planificado un recibimiento especial por parte de la afición. Eso sí, se espera un Camp Nou lleno y volcado con el equipo. Solo quedan 850 entradas a la venta. Habrá una pancarta gigante con el lema "Todos con el equipo". Se repartirán 80.000 banderitas y en redes sociales el club ha lanzado el hashtag #JoyCreek. Yo creo. En la ronda de Barcelona hoy lucen pancartas con los mensajes "Ara y sempre" y "Pasaremos".
Real Madrid y Bayern de Múnich ya están en cuartos de final. Hoy también vamos a conocer, al parte del Barça París Saint Germain, otro más del Borussia Dortmund Benfica, ventaja portuguesa de 1-0. Y hasta ahora terminan los entrenamientos de Fórmula 1 en Montmeló. Han rodado los dos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz. Queremos saber cómo marcha el McLaren de Fernando Alonso. Enviado especial, Carlos Miguel.
Acaba de terminar la sesión matutina y no ha terminado con Fernando Alonso la pista. Alonso se ha tenido que bajar 1 hora antes, de nuevo con problemas mecánicos en su monoplaza. Oficialmente simplemente han aprovechado para cambiar algunas cosas, pero no va a poder subirse al coche hasta dentro de un ratito, a eso de las 2:30, 3 de la tarde. Tiempo perdido, solo 27 vueltas y a 3,7 segundos de la cabeza. De momento es el coche más lento, décimo Alonso, séptimo Carlos Sainz, los más rápidos Bottas y Massa.
Todos son buenas noticias desde sí. Montmeló. La vida sigue igual.
¿Quieren echar esto de McLaren a Fernando Alonso en la Fórmula 1? No,
está claro.
Gracias, Corrochano. La 1:06. Anda, que no queda mediodía.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia que comença ara amb l'actualitat nacional i internacional i que arriba fins a les 3 de la tarda i ara des de Catalunya a través de les emissores COPE Catalunya Andorra volem explicar-te si el temps ha de durar molts dies d'aquesta manera, tranquil, o arriba la pluja algun dia, no ho sé. El senyor Lozada, com sempre, té els mapes de la NASA, que ens dirà...
Pitoniso no soy.
No, però la cosa continua igual, no?
Jo puc explicar el temps que hi ha avui i el temps que hi haurà demà, que serà molt semblant,
Estupendo.
No hi ha grans canvis, cel serè i temperatures que van cap amunt.
Quina alegria.
Primavera ja. Recordo que estem al mes de març, el dia 22-23 entra ja la primavera, amb la qual cosa ja ens estem preparant. Els mapes, però, a llarg termini, que és la setmana que ve, apunten a que podia haver-hi canvis amb pluges i caiguda de temperatures. Però això,
la setmana vinent,
ja veurem si arriba. D'entrada, això, cel serè i temperatures cap amunt, 19 graus i ara mateix a Lleida, 17 a Barcelona, 16 a Girona, 14 a Tarragona, 11 a Andorra a la Vella. Cap problema al transport públic, xarxa viària, encara aquesta incidència, la ronda del litoral, carril tallat, al túnel del Pla del Palau, direcció Llobregat, hi ha hagut un accident entre un turisme i un camió, el turisme ja s'han retirat, costarà més de treure el camió, això provoca, doncs, d'entrada, que s'hagi d'anar amb molta precaució en aquesta zona, i cues també, des de Gran Via fins Passeig de Colom, direcció Llobregat, i a l'inrevés, per l'efecte que diuen Tafaner, des de Cantunis fins Barceloneta, direcció cap al Nus de la Trinitat.
Molt bé, Carles, us escoltem a partir de les 2:20.
Molt bé.
Em quedo amb aquesta frase. l'anunci del senyor Millet, Convergència sabia que Ferrovial donava diners a canvi d'obra pública.
Bueno, ho sabia. Els hi donava.
Vale.
Com ho sabia? Doncs... El senyor Millet ha dit que Convergència va rebre diners de Ferrovial a canvi d'adjudicació d'obra pública. Més clar, l'aigua.
L'aigua, molt
era
bé.
La confessió que s'esperava i que ha sortit avui a les 11 i 2 minuts.
Molt bé, doncs a les 2 i 20, això i molt més. Gràcies, Carles.
Fins ara.
Albert Díez, la remuntada és possible.
Hola, bona tarda. Bona tarda a tothom. Bona tarda, Pepe. Bona tarda, Montse. La remuntada és possible i tant. Hi ha poques coses a la vida que no són possibles i Messi és el Barça, que és un dels pocs conjunts que és capaç de remuntar a casa amb aquests tres que té a dalt, entre ells Leo Messi. La remuntada és tan possible que ahir el Madrid va començar perdent a Sant Pau o a Nàpols i va acabar remuntant.
Sí, senyor.
Amb Sergio Ramos, no la BBC, sinó Sergio Ramos com a heroi. Té vostè plantejat avui trucar al Gil o no?
No. Val. No. Deixi tranquil.
Demà estarà aquí, no preocupi. Demà a la una, no? Que es posi a la una. Sí. La gran cita del dia. S'ho menja absolutament tot. Barça-París-Saint-Germain, 8:45 al Camp Nou. Nosaltres ja ho estem vivint, però a tiempo de juego, des de mitja hora abans, a partir de les 20:15. Hi ha novetats al Barça. Com és habitual en dia de partit i a casa, els jugadors han estat citats a les 10 del matí, suau sessió d'entrenament. Hem conegut la llista de convocats de Luis Enrique Martínez. Ho comentàvem al voltant de les 12:20. No hi ha gaires novetats. Es queda fora Denis Suárez, que va jugar 20 minutets el dissabte davant el Celta. Queda fora un porter, Jordi Massip, a banda dels lesionats com són Aleix Vidal i també Jeremy Mathieu. Per cert, André Gómez ha rebut l'alta mèdica avui a partir de 2:15, quan faltin 20 minutets per les 2 de la tarda. Ja ampliem l'ombra dels jugadors del Barça en aquesta casa, que és l'Helena Condis. Per cert, el PSG, Mota, un ex blaugranà, està descartat. Recordo, classificat ja pels quarts de final, el Real Madrid, que és el vigent campió d'aquesta competició, i també el Bayern de Múnich, que va escombrar, humiliar directament l'Arsenal per un global de 2-10 en aquesta eliminatòria de vuitens de final. Dos arguments més. L'Espanyol continua preparant el partit que obre la jornada de Lliga de divendres davant les Palmes de Quique Setién, que li dona voltes a si continua o no la temporada vinent entrenant el conjunt canari. Bon partit, Espanyol-Les Palmes, amb dos entrenadors que tenen un bon tracte amb la pilota. I argument de l'àmbit poliesportiu. Fora del futbol és notícia el bàsquet. A la prèvia del Barça, únics de l'Eurolliga, li han preguntat directament a Giorgio Sbarjoca si els jugadors li fan el llit. Ho ha negat. Diu que en aquest equip, en aquest vestidor, hi ha bones persones i que només busquen allò més positiu per l'equip. Bueno. Després t'explico i amplio.
Molt bé, jo conec un que fa el llit cada matí, que sóc jo, perquè m'encanta fer-lo.
En som dos.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé. Gràcies, adéu.
Abans de les dues tornarà el company d'esports. Montserrat, es nota que avui és el Dia Internacional de la Dona, al Twitter o no?
Home, la veritat és que els hashtags són Dia Internacional de la Mujer, Women's Day, 8 de marzo, Mujeres... Certament és un dels temes més comentats a la xarxa, tant de bo fossin els 365 dies de l'any. Però amunt, mira, ja anem tirant. Bueno, a banda d'això, s'està parlant de Sant Juan de Dios. Recordem que avui és aquest dia, és el patrón de los bomberos, i ho deia la Carina Mejías fa un moment, que avui han estat allà a l'Ajuntament. No hi havia cap dona bombero, que entrés al cos. De...
Molt malament, això, eh?
Muy mal.
Molt malament.
Bueno, després s'està parlant de Denis Suárez, el futbolista que no existe per a la Champions. Encara no hi ha cap hashtag de remontada, ni Força Barça, ni PSG, ni res que s'hi sembli. Estaré pendent, aviam si la
molta
cosa...
Molta cautela, Montse, molta prudència, molta calma, molta calma.
Jo ja dic que no hi haurà remuntada.
No, jo no hi crec en la remuntada. Mira que sóc culer, ja ho saben els oients, que sóc molt culer i patidor, i no ho crec. No.
Bueno, escolteu, que tenim a banda del Twitter, tenim l'Arturito.
Sí.
És el nostre ocellet, i que podeu avui enviar missatges d'àudio, ja sabeu, àudio, només àudio, a un número de telèfon que us anem dient aquests dies i que heu de tenir memoritzat. Ja sabeu que és el 678-09-48-16 678-09-48-16. I avui preguntem com celebreu el Dia Internacional de la Dona, què en penseu, si s'ha de celebrar, si no, si hi ha diferències entre homes i dones, perquè les dones seguim cobrant menys que els homes, hi ha discriminació laboral. Envia'ns el teu àudio de veu. D'aquí un moment escoltem a la doctora Torrejón, i atenció, perquè després anirem un altre cop al carrer, perquè la Paula i la Laura avui han sortit, els ha anat molt bé, és la seva primera experiència el Dia de la Dona, i després escoltarem més testimonis.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui de moment, ja ho he dit jo abans, que habitualment tenim moltíssimes dones en el programa, però avui guanyen per golejada, no? Perquè entre la Montse, les dos estudiants en pràctiques, les quatre dones de diferents àmbits amb les que hem parlat amb elles, i la doctora Torrejón, vull dir, aquí el Jorge Martínez i el Pepe Collado, dos hormiguitas, dos hormiguitas. Hola, Carmen.
Muy buenos días.
Feliz Día de la Mujer.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno.
Pero para mí es igual que cualquier
¿verdad? Otro, ¿eh? Ya. ¿Tú crees, la pregunta que hemos hecho, tú crees que debe celebrarse, debe continuar recordándose que hoy es el Día de la Mujer?
Hombre, desde el punto y hora que no hay esa ventaja, no diría yo ventaja, ¿no? Ni tampoco esa igualdad al 100%, que yo creo que no va a ser nunca literalmente así por cuestiones naturales, biológicas, ¿no? Pero mientras haya diferencia de nómina, de sueldo entre hombres y mujeres que tienen el mismo cargo, y mientras haya mujeres que seguimos ocupando, no digo seguimos porque yo lo hago en primerísima persona de lo que es la casa, porque bueno, te ha tocado, ¿no? Yo creo que sí, que se tiene que seguir recordando, porque lo que tenemos que buscar es la conciliación de la familia. Yo siempre he dicho que es muy difícil, no digo imposible, pero es muy difícil que en la familia, en el patrón de los trabajos de la casa, el 50% lo haga el hombre y el 50% de la mujer. Yo lo veo prácticamente imposible, pero bueno, esto no quita que se busque la conciliación. Mira, yo te voy a poner mi caso. Yo tengo un hijo, y no, mi marido y yo, que somos, mi marido es empresario, yo tengo el centro y demás. Yo me acuerdo que cuando mi hijo era pequeño, a las actividades extraescolares le llevaba a mi marido. No le llevaba yo, porque por horarios y demás yo no podía. Claro. Entonces se tiene que buscar una conciliación. Yo creo que no se tiene que buscar 50-50, el 50-50, sino que esto lo puedes hacer tú, lo haces tú, claro, y esto lo puedo hacer yo, lo hago yo. Claro. ¿No? Y que todos colaboremos.
Una preguntita. Día Internacional de la Mujer. ¿Es una leyenda urbana eso de que a las mujeres les cuesta mucho más perder peso que a los hombres?
No, no es ninguna leyenda urbana, y hay dos motivos. Sociales, socioculturales y fisiológicos. Los fisiológicos es que el metabolismo que tenemos las mujeres por sexo es un metabolismo discretamente un poquito más bajo que el del varón, y esto hace que si una pareja, hombre y mujer, se ponen los dos a dieta, yo siempre digo a las mujeres, no comas como tu marido, que tu marido puede comer un poquito más que tú, ¿no? Entonces, eso significa que eso, tenemos nosotros que comer siempre un poquito menos de cantidad, porque nuestra fisiología, nuestra naturaleza hace que quememos un poquito menos, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese punto y hora, evidentemente, ya nos cuesta un pelín más de trabajo. Quiero quitar de aquí un mito, la menopausia. Ay, la menopausia engorda, las hormonas no engordan. Las hormonas lo que son responsables es de la distribución de la grasa. Es decir, sí que es verdad que las mujeres, cuando estamos en menopausia, un kilo que cojamos, un kilo que va a los brazos y a la barriga, ¿de acuerdo? Entonces, pero las hormonas, pobrecillas, ellas están ahí y no son directamente culpables. Vale, sobre la fisiológica, la causa fisiológica la he explicado, y luego hay una causa sociocultural. Es decir, yo tengo mujeres que tienen que hacer en el día lo que correspondería hacer en un día y medio, porque entre que se levantan, preparan los bocadillos, salen corriendo para trabajar, dejan puesta la lavadora, llegan a lo mejor a las 4 de la tarde, comen porque no tienen tiempo, salen corriendo a buscar a los niños, los llevan a las actividades extraescolares, le han cogido un trozo del culo del bocadillo que el niño le ha quedado porque tiene un hambre que se muere, llega a casa, tiene que ponerse a poner la secadora. Y estoy contando un panorama real de muchísimas mujeres.
Entonces,
¿qué ocurre?
Diario,
se genera una ansiedad, se genera una situación de estrés que es una respuesta no correcta a los diferentes estímulos que tenemos, que nos crea disconfort. No voy a decir infelicidad, nos crea disconfort. Y ahora, yo ese disconfort, yo soy un ser humano, yo soy mujer, y yo no quiero vivir con disconfort. Claro. ¿Qué me lo quita el chocolate?
Claro.
¿Qué me lo quita el trocito de fuego que me voy comiendo mientras voy preparando el picoteo? Entonces, ¿qué ocurre? Estos factores socioculturales, porque es la realidad de muchísimas mujeres, bueno, pues conllevan a que no se va comiendo de la manera que se tiene que comer y se va generando un sobrepeso. Y ahí es donde nosotros ayudamos mucho, 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 mucho con las técnicas de trabajo que tenemos en el centro.
Bueno, pues mujeres y hombres, homes y dones, dones i homes, el estar bé a la teva disposició per perdre pes o pel que necessitis, que són moltíssimes les teràpies que fan. El telèfon d'estar bé, 93-414-36-31, 93-414-36-31. Carmen, muchas gracias.
Hasta la próxima semana.
Exacto. Adiós.
Cuando uno tiene la conciencia tranquila y además la oportunidad.
Nosotros estamos de acuerdo en que hay que aplicar la sentencia.
Hemos desarticulado dos grupos distintos de colombianos.
La baja natalidad. España ocupa el puesto 181 en el.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
Oye, Carmen, Ana sigue sin venir a trabajar. Es por lo del robo, ¿verdad?
Sí, se ha cogido unos días. Todavía no se ha recuperado. Además, le ha cogido miedo a su casa porque todo le recuerda al robo. Y se ha ido a casa de su madre unos días.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si ja no queda nada de què hablar, si ja no queda nada que callar.
Doncs tornem a sortir al carrer per saber com està celebrant, què n'opina la gent sobre el Dia Internacional de la Dona, entre diferències entre homes i dones, les diferències salarials, discriminació laboral, si s'haurien de fer canvis o no. Tornem al carrer amb la Paula i la Laura.
Por la brecha salarial y no sé, a la hora de contratar a alguien, no sé, seguro que se discrimina. Mentalizar a la gente desde pequeña, a los chicos y a todo el mundo, de que somos iguales. Si se mentaliza a todo el mundo de pequeño, cuando sea mayor ya no voy a pensar como pensamos ahora, hoy en día, porque hay la mentalidad de hace muchos años. No es solo un día que la mujer es importante, sino tendría que ser siempre.
Reivindicar vuestros derechos y luchar, que nadie os va a reclamar nada, a regalar nada, que tenéis que conseguirlo vosotros. La libertad no se regala, se consigue.
Supongo que porque es una cosa, una norma que tiene aquí el gobierno, lo tiene planteado así, pero creo que tendrían que ser igual, porque hoy en día pues las mujeres hacen lo mismo que uno. Cambios hay que hacer todos los días, pero bueno, sobre todo desigualdad de los que tienen mucho y los que tienen poco, y bueno, que sea un poco más equitativo para todos, nada más.
Por los salarios, ¿no? Y bueno, por el acoso a la mujer que hay en las situaciones laborales, bueno, y por muchas distinciones que se hacen por ser mujer, que te cogen o no te cogen, por el tema del embarazo, hay mucha discriminación laboral para reivindicar. A reivindicar que la mujer pues necesita, bueno, la sociedad necesita un cambio, ¿no? Para, no solo el hombre, también alguna, también de parte de alguna mujer que entienda que la sociedad no funciona de esta manera.
Porque ellos tienen muchísima más fuerza física que nosotras, simplemente en eso. Porque yo, por ejemplo, estudié mantenimiento de edificio, que es un trabajo de hombres, tanto fontanería, electricidad, carpintería. Y sin embargo, no encontrar trabajo por ser mujer.
¿Qué crees que habría que cambiar para que no hubiera tantas desigualdades?
La sociedad desde pequeño, los niños desde que nacen, inculcarle que somos todos iguales. Y así creo que sería la forma de cambiarlo.
La 1:20, Dia Internacional de la Dona, i ara, si m'ho permeteu, després d'escoltar les opinions del carrer, vull saludar una altra dona, la doctora Teresa Dordal, que és presidenta de la Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya. Doctora, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I primer, felicitats, perquè avui és el vostre dia, el Dia de la Dona, i estem dedicant el programa doncs, a la dona en diferents àmbits. Felicitats, Teresa.
Gràcies.
Però el tema és el següent. Hem sabut, a través vostre, que se'ns pot presentar una primavera doncs, molt complicada per a les persones amb al·lèrgies, no, doctora?
Sí, direm que de moment ha començat bastant dura i haurem de veure una mica com va evolucionant, però d'entrada ha tingut un bon inici.
La pluja seria la millor medicina contra les al·lèrgies si plou d'aquí el 21 o el 22 de març?
Si plou ara, el que farà és netejar els pòlens que tenim ara mateix en l'aire, que són bàsicament els dels arbres, sobretot el del xiprer. El que passa és que també és cert que la pluja afavorirà que potser puguin sortir les herbes, que són les que pol·linitzen d'aquí un parell de mesos, amb més intensitat, que aquestes depenen de la pluja recent, per dir-ho d'alguna manera.
Uh-huh.
Però almenys els pòlens que tenim ara a l'aire sí que quedarien esbandits, si ara plogués.
Doctora, per què les previsions ens diuen, no les previsions, la realitat, que la població al·lèrgica ha passat del 15% al 25% i la previsió és arribar al 50% d'al·lèrgics a l'any 2050. Per què aquest increment constant d'al·lèrgics?
La veritat és que no se sap exactament per què està passant, però tot sembla indicar que probablement el fet de que vivim en una societat exposada a determinades substàncies ambientals contaminants, el fet de que tenim unes condicions higièniques millors, tenim menys exposició a bacteris i a virus, tractem aviat les infeccions, això podria afavorir doncs, que el sistema immunitari s'equivoqués, sí, i reaccionés defensant-nos o intentant defensar-nos de coses que són absolutament inocues, com els pòlens o els àcars, no? Uh-huh. I és possible que per això en els països occidentals hi hagi més al·lèrgia que en els països doncs, que estan en vies de desenvolupament.
Doctora, la vacuna és la solució a les al·lèrgies?
Doncs dependrà del cas. És una molt bona solució en molts casos, però no sempre és possible. Per això és necessari que es faci un bon estudi per part d'un especialista al·lergòleg.
D'aquí a que comenci la primavera, a les persones que ja altres temporades han tingut al·lèrgies, no sé, per exemple, a les parietàries, a les gramínies, als plàtans, a les oliveres, s'han de preparar d'alguna manera? Han de fer previsió, doctora?
Sí, nosaltres quan els atenem, en funció de quin és el pol·len que els produeix els símptomes i la previsió dels mesos o les setmanes en què aquest pol·len està en l'aire, se'ls explica o es prepara una estratègia de tractament de prevenció que han de començar abans de que arribi l'ofort del pol·len per tal que les mucoses ja estiguin com més preparades per després poder-ho aguantar, no? Uh-huh. Clar, és molt important que es faci una valoració prèvia i a partir d'aquí iniciar el tractament aviat com a prevenció.
Molt bé. M'imagino que la solució no és a la farmàcia i demanar qualsevol antihistamínic i ja està. Aquesta no és la solució, no?
Això és la solució per trobar-te bé unes hores, sí, però no és la solució, evidentment, no? Uh-huh. Dir, cal fer un bon estudi perquè hi ha tractaments de prevenció que ens ajudaran a trobar-nos molt millor.
Uh-huh. A Barcelona el plàtan, a Lleida les gramínies, a Girona, la parietària, l'olivera, altres punts de Catalunya. Vull dir, sembla que cada planta i cada al·lèrgia té un territori, no?
Sí, Catalunya és geogràficament molt variat i això fa que botànicament també ho siguem, no? Uh-huh. És una particularitat molt específica d'aquesta zona. Això és el que explica que segons on vivim, doncs pot ser que trobem al·lèrgies una mica diferents. Yeah. Tot i que en general són les mateixes a tot arreu. Uh-huh. Globalment sempre estem parlant de les mateixes espècies, però destaquen més en unes zones que en unes altres.
I hi ha algun punt de Catalunya on, no, on si ens anem a viure no ens afectarien les al·lèrgies?
Clar, dependrà de quina al·lèrgia tenim.
Ah.
Si som al·lèrgics a la parietària i ens anem a viure molt cap a l'interior, a les zones més seques, doncs probablement ens trobarem millor.
Clar,
no?
Clar. En tot cas, el missatge és que les persones que són al·lèrgiques a aquestes plantes, a aquests arbres, que vagin en compte, que es preparin, no?
Sí, sí, sí. Sobretot
estiguin alerta.
Si ja saben que són al·lèrgics, se suposa doncs, que hauran anat a l'especialista i ja tindran unes instruccions i sabran què és el que han de fer.
Sí.
I si és el primer any i debuten aquest any amb aquests símptomes, doncs, que es posin en contacte amb el seu metge de família, que els derivarà a l'especialista perquè es faci l'estudi que correspon.
Doctora Dordal, gràcies. Bona tarda i que acabi de passar un bon dia de la dona. Gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu, adéu.
Adéu,
adéu. La doctora Dordal, presidenta de la Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya. Com estan les al·lèrgies, Montserrat?
Bueno, de moment van bé.
De moment res, no?
Aguantem. Però el que sí que tenim ben preparat és la intervenció d'Alberto Fernández Díaz, que
ja el tenim aquí,
el president del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, i també parlarem, com no, d'aquest superpartidàs que es celebra avui al Camp Nou. Hi haurà o no hi haurà remuntada? D'això ens parlaran els companys d'esports d'aquí una estona. Però abans, una petita pausa i tornem tots.
Vinga, fins ara.
Dia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. COPE Catalunya i Andorra.
Desig número 1, comprar-me un Citroën. Desig número 2, que tingui el millor preu. Desig número 3, i que més tingui entrega immediata. Tots els meus desitjos es fan realitat a Citroën Terrauto, de Rubí o Terrassa. Desitjar un Citroën és desitjar Terrauto. Professionalitat, bon tracte i millor preu.
Autèntic és estar a l'estació més alta dels Pirineus. Esquiar envoltat d'un paisatge veritablement alpí. Sentir el pur esperit de la muntanya i gaudir en família. Autèntic és Bo i Taüll. El resort on ho tens tot per viure autèntiques aventures alpines.
Això és autèntic!
Bo i Taüll Family Adventure. Vine i viu la teva. Més informació a boitaüllresort.com.
¿Necesitas realizar una mudanza? De oficinas, particulares u organismos oficiales. Llame a Mudanzas El Pato.
Más de 30 años de experiencia y profesionalidad nos avalan transportando y cuidando de sus muebles y enseres. Pida su presupuesto sin compromiso.
Mudanzas El Pato, 937214586 o mudanzaselpato.com.
Hola, busco un manteniment complet per al meu cotxe, per 109 euros.
Busques un manteniment complet? Vaja, no hi és. Manteniment complet fa vacances. Li puc deixar una nota?
A Ford Motorcraft sí que tenim un manteniment complet per al teu cotxe per només 109 euros. Ford Motorcraft, un servei de competició a un preu per a tu. Xarxa Ford de Catalunya.
UBO, el primer torneo de pádel para empresas con networking de Barcelona, al Maresme y alrededores. Entra en www.u-b-o.es e inscríbete en este gran torneo sin precedentes. Inmejorables regalos y 2 semanas de competición y actos de networking. Al finalizar, recibiréis un dossier con todos los contactos de empresas y jugadores que participen. Entra en www.u-b-o.es.
¿Estás en el paro? ¿Has agotado la prestación social o estás a punto de hacerlo? En Cáritas queremos ayudarte desde el programa Feina Amcor, un servicio que te acompañará en la búsqueda de empleo. Llámanos al teléfono 93 117 08 11 o escríbenos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar la esperanza es posible. Feina Amcor, el programa de inserción laboral de Cáritas Diocesana de Barcelona.
Saps que ara pots gaudir del nou Volvo XC60 per només 29.600 euros? Informa-te'n a Diesel Auto Volvo, a Barcelona, Sant Just, Mataró i Vilafranca. Pensa en Volvo, pensa en seguretat. Descobreix el nou Volvo XC60 per 29.600 euros a dieselauto.com. Diesel Auto Volvo, pensant en tu.
De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que
hacemos... La tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí seguim, migdia COPE Catalunya i Andorra, en català fins a les 2, per explicar-te moltes, moltes històries. Per exemple, parlarem amb l'Alberto Fernández Díaz de l'actualitat, de les últimes notícies de l'Ajuntament de Barcelona. Aquí hi ha moltes i molt interessants. També sabrem l'última hora del Barça Paris Saint-Germain a través dels companys d'esports i alguna coseta més que tenim per paral·leta d'aquí a les 2.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, pues hoy que es el Día Internacional de la Mujer, Enriqueta, buenos días.
Buenos días, Montse.
Hoy le vamos a recomendar esta magnífica, este aparato maravilloso que tenéis, que es la radiofrecuencia. Hoy lo vamos a dedicar a los hombres. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo, porque odio este día. Si te digo la verdad. Nosotras las mujeres, como los hombres, cada día somos especiales, ¿no? Y no sé cómo decirte, que yo creo que ponerse guapos es tanto de mujeres como de hombres.
Oye, ¿cómo se utiliza Atredón? ¿Cómo funciona?
Mira, funcionamos que todos los oyentes de COPE que nos llamen al teléfono 900 23 24 21 les regalamos una sesión totalmente gratuita y sin compromiso. ¿Por qué? Porque queremos que vean la calidad del equipo, el tamaño, lo fácil que es que uno mismo se haga las sesiones en la comodidad de nuestra casa y que comprueben en esa primera sesión, Monse, cómo la piel nos cambia. ¿Por qué nos cambia? Porque coge luminosidad, porque ya se tersa. Dices, uy, ya la arruga tengo más, o sea, se difumina, ¿eh? Y eso es lo que queremos enseñar y demostrar, que la radiofrecuencia es un tratamiento totalmente natural, porque estamos recuperando y fabricando colágeno y elastina, que con los años va disminuyendo, y por eso pues vamos a eliminar esas arrugas, esa flacidez y esa celulitis.
Oye, ¿es necesario tener una habitación solo para meter radiofrecuencia? ¿Tengo que quitar un armario o algo?
Bueno, sí, es pequeña, va con su propio maletín. Importante lo del maletín, porque si nos vamos de vacaciones, nos tenemos que llevar la radiofrecuencia para hacernos las sesiones. Es pequeña y muy fácil de utilizar, y tanto para hombres y para mujeres. A la mínima que veamos ya que nuestra piel, dices, uy, me ha cambiado de un día para otro, ya estoy notando que me están saliendo arruguitas o flácidos de celulitis, es el momento de solicitar la radiofrecuencia. El teléfono, que lo vean, que es, el teléfono es gratis, la sesión es gratis, 900-23-24-21.
Bueno, pues vamos a llamar, por cierto, a avisar de que no tiene efectos secundarios, ¿eh?
Para nada.
Que no nos va a pasar nada, solo os va a poner más guapos.
Es muy segura, nada agresiva, pero que sí que muy efectiva. Y además, hoy es un día tan especial para todos, para tanto los hombres como para las mujeres, y llaman ahora mismo, van a tener un 70% de descuento con la gran promoción de que la pueden pagar poquito a poco, pero que muy poquito a poco, a partir del mes de junio, sin intereses y con tres regalazos. La cavitación, le vamos a decir adiós a esa grasa resistente, tanto la que tenemos nosotros como los caballeros. Le vamos a regalar también ese suero farmacéutico de colágeno puro para la cara, ¿eh? Y un diseño express de cejas. 900-23-24-21, llama, infórmate, pide tu sesión totalmente gratuita en tu casa para que la veas, para que la pruebes en tu propia piel.
Enriqueta, muchas gracias y que acabes de pasar un feliz día.
Gracias, cariño, un beso muy grande. Adiós, adiós.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I'm in love with the shape of you.
Senyores i senyors, a la 1:34, el primer convidat d'aquest programa, que és un home. Fins ara, tots els convidats, totes les veus, menys la meva, han estat de dones. No us queixareu, Dia Internacional de la Dona. Alberto Fernández Díaz, com estàs? Bona tarda. Bona tarda, micro número 2, ara sí. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, Alberto. Escolta, hem de parlar de moltes coses. Primer, jo vull que m'expliquis, perquè jo encara no m'ho imagino, lo del tramvia. El tramvia ens han dit des de l'Ajuntament que presentarà el projecte a la tardor del 2018. Perquè a tothom li quede clar, a veure, com es farà l'enllaç aquest del... Tu ho tens clar, això, Alberto? L'enllaç del tramvia?
No,
jo no m'ho imagino encara, eh?
Jo sí que m'imagino, perquè evidentment no té més secret, és a dir, el tramvia que existent, doncs ho connectes des de Glòria fins a Francesc Macià, que és el tram pendent. El que també m'imagino són les conseqüències, és a dir, una multimilionària inversió. És a dir, això requereix milions d'euros, més de 150 milions d'euros d'inversió d'aquesta infraestructura. I jo em pregunto, no hi ha altres prioritats al transport públic de Barcelona que no pas gastar-se aquests milions d'euros en connectar el tramvia pel tram central de la Diagonal? Segona, m'imagino també les conseqüències de la mobilitat. Imagina't carrers com Muntaner, Balmes, la mobilitat Eixample, Sant Gervasi, Sant Gervasi, Eixample, Mar Muntanya, que es veuria greument afectada per aquest traçat del tramvia. I, evidentment, m'imagino la cara de pòquer que posaran els milers i milers de barcelonins que varen dir l'any 2010, en una consulta, l'única que s'ha fet a Barcelona, que varen dir el 80% dels barcelonins varen dir que no volien la connexió del tramvia pel tram central de la Diagonal. Quina cara els queda a aquests barcelonins? De què serveix la seva opinió? Aquesta Xena Colau no era aquella alcaldessa que volia escoltar la veu dels veïns? Doncs resulta que l'única vegada que els barcelonins se'ns han pronunciat clarament ha sigut la consulta de la Diagonal. I varen dir clarament que no al Diagonal amb tramvia o tramvia amb Diagonal. Varen dir que, en tot cas, que es fes una altra cosa, no? I, per tant, jo rebutjo i el que ha de fer la seva Colau és deixar el projecte del tramvia en via morta.
A més, els que escoltarà i en veu ben alta seran els veïns de l'Eixample, perquè el trànsit, la intensitat de trànsit que anirà per a l'Eixample serà bastant important, no? La derivació de trànsit, dic jo, no sé.
Sí, sí, i torno a insistir, que és que hi ha una inversió de milions i milions, de més de 150 milions d'euros d'inversió. Per què no provem el bus elèctric? Per què no acabem definitivament les obres del tram central de la línia 9 de metro, que també hi connectaria aquells barris que en aquests moments no hi són? És a dir, en altres, la xarxa octogonal l'hem d'acabar perfeccionant, començant pel D30, que és el bus d'aquesta xarxa octogonal que hauria de travessar tota la Diagonal i que la senyora Colau no el vol posar en funcionament.
En fi, un altre tema relacionat amb la mobilitat a Barcelona. És cert, a mi m'acosta creure-ho, que l'Ajuntament ha ingressat un 28% més en multes, Alberto?
Sí, ho vaig anunciar ahir, perquè hi ha coses que tothom parlem quan s'aproven els pressupostos, el que diran els pressupostos municipals de l'any que ve, no? I jo tinc la mania, la sana costumbre, de mirar també la liquidació del pressupost. És a dir, d'allò que preveia la senyora Colau gastar-se, quan s'ha gastat finalment i quan allò que preveia ingressar, quant diners s'han ingressat a l'Ajuntament. Doncs resulta que si mires previsions d'ingressos d'allò que va dir la senyora Colau que ingressaria per multes de trànsit, preveu ja recaptar, o es recaptarà l'any passat, un 28% més. El Todo por la Pasta s'està posant morada, es posa, la seva Colau s'està posant morada, no pas precisament de color podemita, sinó morada, de recaptar parquímetres, zones blaves i zones verdes, un 10% més. Per multes de trànsit, un 28% més de recaptació sobre allò que havia previst la pròpia senyora Colau. I en canvi, per exemple, per ajuts a les famílies, únicament s'ha gastat el 17% d'allò que havia previst gastar-se. És a dir, recapta més per multes de trànsit, no recapta allò que li pertocaria, per exemple, pels incívics, que únicament es recaptarà el 15% de les multes d'incivisme. És a dir, en aquesta ciutat, un any més, ser un gamberro, en la pràctica, resulta gratis, sí, perquè hi ha impunitat, perquè no es cobren les multes per incivisme. No respecta la teva ciutat, la pràctica és gratis per aquells que no ho fan. I, en canvi, a la mínima que fas una infracció de trànsit, multa al canto, i clar, com aquestes es paguen perquè tens DNI, adreça, tens un compte corrent perquè tens domiciliada, lògicament, la nòmina o altres ingressos, doncs, evidentment, el Todo por la Pasta funciona molt en aquest ajuntament i més amb la senyora Colau.
Un últim tema, Alberto, parlant d'incivisme, precisament, a veure, explica'm això, que no ho acabo d'entendre, l'alcaldessa ha ordenat a la Guàrdia Urbana protegir determinats ocupes quan s'estan produint els desnonaments?
Sí.
És així?
És a dir, ha donat una circular i el que vetlla és que aquests desnonaments no hi hagi, per exemple, empreses externes que poguessin afavorir aquestes desocupacions. I això és el món a l'inrevés, perquè el que ha de fer la senyora alcaldessa és fer complir la llei, respectar i emparar el dret legítim de la propietat i, en cap cas, aquells que ocupen irregularment un immoble infringint qualsevol tipus de norma. I, per tant, jo considero que el que està donant a la Guàrdia Urbana són unes consignes, unes directrius polítiques. Però és que avui hem descobert una nova modalitat ocupa de la senyora Colau. Fins ara sabíem que la senyora Colau, amb les seves polítiques, afavoreix l'ocupació il·legal d'immobles a la nostra ciutat, que hi ha un efecte crida per la seva permissivitat envers el moviment ocupa radical i antisistema. Però ara ja no tan sols es tracta d'ocupació d'immobles. Aquest matí ha aplaudit que a primera hora del matí a Barcelona, al voltant de 7:45, hi ha hagut diversos talls a Barcelona de la circulació perquè desenes de manifestants, entre cometes, feministes, apel·lant al dret al Dia Internacional de la Dona, han tallat el trànsit, per exemple, a la Diagonal a les 7:30 del matí. I la senyora Colau ho ha aplaudit. O sigui, ara també aplaudeix les ocupacions irregulars de la via pública que tallen el trànsit de la nostra ciutat, que perjudiquen la nostra circulació, la mobilitat dels barcelonins, que els generen moltes molèsties i que a sobre, com no hi ha un preavís a la Guàrdia Urbana d'aquestes manifestacions o talls de circulació, és un caos a Barcelona i ni tan sols es pot informar als conductors de que hi haurà aquests talls de trànsit i compte que vostè pot arribar tard a la feina o al portar els seus fills al col·legi. Bueno, és la nova modalitat d'ocupació de la senyora Colau. Riure les gràcies dels que ocupen, a més dels immobles, doncs que ocupen irregularment la calçada a Barcelona i malmeten la nostra circulació.
Poca gràcia ens fa això. Alberto, moltes gràcies. Bona setmana, eh?
A vosaltres.
Que vagi bon bé. Adéu. La 1:40.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Llegó el momento de saludar a una buena amiga, la letrada Silvia Borrey, que es la directora del bufete de abogados Borrey. Silvia, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pepe. Muy bien. ¿Y vosotros?
Encantado de saludarte. Por fin la justicia española ha reconocido que los afectados por las cláusulas suelo deberán recuperar, o mejor dicho, los bancos les deberán pagar lo, digamos, lo pagado antes de 2013, ¿verdad?
Hemos conseguido tanto que la justicia europea como que la justicia española reconozca que los bancos tendrán que pagar no desde el 2013, desde el minuto cero de
exacto,
la europea.
Exacto,
desde que
se firmó la hipoteca.
Exacto. Uh-huh. Pero todavía nos queda una batalla pendiente, que es el famoso IRPH,
sí,
del cual yo no paro de quejarme siempre. O sea, Aquí solo se está hablando de las cláusulas de suelo. Pero ¿qué pasa con el IRPH? Que sigue siendo un interés súper abusivo y nadie dice nada, nadie se pronuncia. De entrada la gente lo confunde con el IRPF, ¿sabes?
Sí.
O sea, con el impuesto que pagamos Hacienda. Sí,
que no,
no saben ni pronunciar.
No tiene nada que ver.
Nada
pero,
que ver,
por tanto, ¿qué,
gente se piensa que es esto?
¿Qué es el IRPH, Silvia? A ver, explícalo.
Bueno, es un impuesto que sustituyó al impuesto de cajas, que era el CECA. Y entonces, bueno, pues se les ocurrió ponerle ese nombre, ¿no?
Sí.
IRPH. ¿Y qué pasa? Que es un impuesto altísimo. Bueno, no es exactamente un impuesto. Es un interés.
Exacto, exacto.
Pero que la gente lo confunde con un impuesto. Esto, ahí viene la confusión.
Sí, sí, sí.
Y entonces, hay gente que está pagando un 5%, un 4%, pero es que he leído hasta 7%.
Entonces, ¿qué hay que hacer ante quien tenga el IRPH en su hipoteca?
Yo les considero, bueno, a lo mejor siempre es asesorarse por un abogado. Eso ya ha llegado a un punto que es como en Estados Unidos, allá nadie mueve un dedo para nada sin ir a ver a un abogado.
Cierto.
Pero
cierto.
No porque yo sea abogado.
No.
O sea, es que es una cosa lógica. Yo no firmo nada si no hay un experto que me asesore, porque yo no sé si la persona que me lo está haciendo firmar me lo está haciendo por mi bien o por el suyo.
Exacto,
vamos a hablar, claro.
Exacto. Oye, ¿y quién puede deducir que tiene que está pagando el IRPH en sus hipotecas? ¿Quién tiene índices, por ejemplo, altísimos, del 4 o del 5% de interés?
No, eso por supuesto. Por supuesto, hoy en día se están pagando intereses bajísimos.
Sí.
Todo el mundo que tenga un interés más allá de un 1 o un 1 y pico, más o menos, estamos hablando de un plan general,
sí.
Ahí está pasando algo. Estamos hablando ante una cláusula de tipo abusivo.
Ya. Y existe la posibilidad.
Eso se tiene como mínimo uno que asesorar y regular, porque tú tienes que pagar más que tu vecino que está pagando lo mismo. Si hoy en día el precio del dinero está por los suelos, está tirado, para que nos entiendan las personas que nos escuchan.
Exacto.
Porque vas a pagar tú una barbaridad del precio del dinero. Si tú cuando quieres, por ejemplo, obtener algo de un depósito que tú tienes en un banco, te están pagando miseria y compañía.
Exacto.
Porque al revés, cuando es el banco el que te presta a ti el dinero, tienes que pagar tú una barbaridad. Es que no es justo, no es proporcional.
Y si reclamamos por el IRPH, ¿hay posibilidades de que tener éxito, Silvia?
Yo tengo sentencias ganadas y acuerdos. Sí que es más complejo, porque no hay jurisprudencia, es más complicado que un cláusula a suelo. Pero es igual, a mí me da igual que sea complicado, que se aclaren y entonces que se considere que es abusivo, porque es que lo es. O sea, es tan sencillo como entiende eso. O sea, el precio del dinero está muy bajo, porque yo voy al banco, deposito un dinero y me dan prácticamente nada por este dinero. Pero en cambio yo les pido dinero y les tengo que pagar una barbaridad. No, señores, o sea, no. O hablamos el mismo idioma o nos entendemos en los tribunales.
Está claro.
Ya sabes que lo transmito todo de una forma para que la persona que nos escucha nos entienda. Porque los abogados y los médicos, si algo tenemos, es una jerga muy particular.
Bueno, pero a ti se te entiende todo. Déjame, por tanto, que Silvia recomiende a los oyentes COPE que marquen ese 932-90-6825. Es un teléfono de atención 24 horas. 932-90-6825. El teléfono directo del bufete Borrell. Hablaréis con la abogada, con la buena amiga Silvia Borrell. Silvia, gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Adiós. Adiós. Adiós.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En el día del seminario, agradecemos el don de la vocación de quienes han recibido la misión de hablar de Dios a los hermanos y a sus hermanos de Dios.
Con nuestra oración y compromiso ayudamos a que el seminario siga siendo el lugar en el que se preparan los futuros sacerdotes. Ellos, con la oración y la celebración de los sacramentos, acompañan al pueblo cristiano a su encuentro con el Señor.
19 de marzo, día del seminario. Sacerdotes cerca de Dios y cerca de los hermanos.
¿Por qué se me cala el coche justo cuando se abre el semáforo? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si nunca he dado un parte?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico en Algidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La remuntada està a prop, molt a prop. Ja queden menys minuts.
Si tu creus que està molt
a prop. La remuntada. La Montse diu que no creu la remuntada.
No creus a la remuntada, però vas al Camp Nou avui.
Hola, Albert.
Bona tarda.
Hola, Elena.
També. Hola, bona tarda. El vestidor sí que hi creu, eh? Sí.
Bona tarda. Bona tarda.
Hi creieu? Tu sí, Elena?
El vestidor.
Ah, el vestidor. I tu, personalment, qui creus?
El vestidor de la Barça, no el vestidor de l'Helena.
Sí,
no.
El meu vestidor no hi creu massa, però tot pot passar. Però,
bueno. Jo penso en el Gil que ha agafat festa per no... per ni venir.
Però l'anàvem a trucar per felicitar-lo, perquè avui és un dia feliç per ell, no?
Sí, sí, sí. Ahir, al minut 45 de partit, se'l va veure a casa fent les maletes. Només et dic això. Sí, sí, deixava tot, renunciava a la vida.
Bueno.
Marxava. Cope Hawaii, jo què sé.
Bueno, ja fa bé.
T'hauries d'haver trucat avui sense dir-li i res, a veure qui agafa el telèfon i qui et surt. Podries una cosa, un experiment d'aquests. Escolta, que tenim moltes coses.
Vinga,
voleu saber com està el Barça?
Sí.
Elena, com està el Barça? On tenim els de Luis Enrique? A veure.
Doncs ara mateix acaben de dinar tots junts a la Ciutat Esportiva, després cadascun anirà a casa seva a descansar, un quart de vuit de la tarda estan citats al Camp Nou. Han fet un suau entrenament aquest matí, després de conèixer la llista de convocats. Torna André Gómez, que va ser baixa per una grip intestinal contra el Celta, en lloc de Denis Suárez, que és un dels descartats, juntament amb el tercer porter Masip, a més dels lesionats Matí i Aleix Vidal. A la prèvia, Luis Enrique només ens ha donat una pista, que és que Andrés Iniesta serà titular, que sortiran a arriscar molt. Veurem el 3-4-3 en atac, el sistema que s'ha jugat en els tres últims partits des del Calderón. La consigna del tècnic és que juguin amb cap, que no confonguin la motivació amb la sobreexcitació, i dit això, Lucho sí que és molt optimista perquè veu en l'actitud dels seus jugadors la possibilitat d'aconseguir aquesta remuntada històrica.
Pues que estamos a mitad de eliminatoria y que si un rival puede marcarnos 4 goles a nosotros, nosotros podemos marcar 6 a otro equipo. De hecho, ya lo hemos hecho durante estas temporadas y no solo una vez, sino muchas veces. Eso no significa que haya que volverse loco y pensar que hay que marcar no sé cuántos goles en no sé cuántos minutos. Nada más lejos de la realidad. Lo que sí es cierto es que nosotros mañana no tenemos nada que perder y sí muchísimo a ganar.
Doncs Luis Enrique els demana cap als seus jugadors, però els culers tot el contrari. Els diu que es deixin la pell animant a l'equip i que converteixin el Camp Nou en una olla a pressió des de l'escalfament fins al final. Mm-hmm. Si voleu us dic el possible 11.
Sí, no? I tant.
Vinga.
Ter Stegen en porteria, en defensa tres centrals, que per mi seran Mascherano, Piqué i Umtiti. Al mig del camp poblat, amb Busquets, Sergi Roberto, Iniesta i Messi a la punta del rombo. I a dalt, Rafinha, Suárez i Neymar.
Bueno, aviam, que sigui suerte.
No està malament, l'11.
Alguna cosa més
que sort. A quina hora comença
el show, l'espectacle a la ràdio, a les 20:15. Vaja, portem des de dilluns aquí amb un espectacle brutal, amb la prèvia, sí. Més de 53 hores abans, aquí fent la prèvia Sports Cope, no parem de donar detalls amb els protagonistes, escoltant absolutament tot. Així està el Barça, gràcies, Condis, eh?
Adéu.
I atenció, perquè el partit s'està cuinant ara, mira que ben lligat, al dinar de directives, on el director esportiu del PSG acaba de parlar, director esportiu, que és Patrick Kluivert. Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda, companys. Doncs sí, han entrat fa just uns 5 minuts al restaurant ABA, que està aquí molt ben situat, a l'Avinguda Tibidabo. El president Bartomeu ha entrat sense donar cap missatge de remuntada, no ha volgut atendre els mitjans, però com deies, Albert, sí que ha parlat Patrick Kluivert, li han tret un parell de declaracions, ha dit que no té por al Barça, però sí que sent moltíssim respecte pel conjunt culer i que si hi ha un rival pel que s'ha de sentir respecte i temor, doncs és precisament el Barça, que ell doncs, és un club que el coneix bé.
Acaba de parlar Patrick Kluivert. Després, a les 2:25, l'escoltem en l'informatiu amb el Carlos Losada. Anaïs, gràcies.
A vosaltres, fins ara.
Per ser l'Ava, que és el de Jordi Cruz, no?
Sí.
Efectivament.
Sí.
Remuntada és la del Real Madrid ahir, que va començar perdent a San Paolo 1-0, i va aparèixer Sergio Ramos. Va marcar el primer, perquè la UEFA li dona el segon, i jo crec que amb bon criteri, a Mertens. Tu saps com es va viure i escoltar això a la ràdio?
Bueno, vam escoltar.
Corner de la izquierda. Lo va a hacer en corto, lo va a hacer en largo. 5 del Madrid buscan remate. Los centrales y los 3 de la BBC.
Ja, bueno,
buena
això,
pelota, Ramos. Gol, gol, gol. ¡Vamos! Gol, 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 gol. Del Camero.
Póngale un piso.
¡Viva la madre que te parió, Camero!
Un piso. ¡Gol, gol, gol!
Camero de cames, no?
Ah, sí, poble sevillà. Sí, sí. Així ho explicava el Manolo Lama. I després, al partidazo, vam sentir Sergio Ramos. Mireu com lliguem el partit d'ahir, la remuntada, la classificació del Real Madrid per quarts i la pregunta que li fa el nostre company de Cope Madrid, Miguel Ángel Díaz, a Sergio Ramos sobre el Barça.
Para gusto los colores, pero al igual que, como bien decís, la BBC te da una cosa más positiva que quizá otro tipo de jugador arriba, pues quizá a la hora de defender pues te da otra cosa, ¿no? No hay que señalar, ni mucho menos cuando sufrimos a la BBC, todo lo contrario. Eliminatorio.
Sergio, mañana juega el Barça, no sé si le dais por muerto.
Atención.
Y si te apetece que pase o siendo un principal rival.
No me preocupa ni mucho menos, obviamente estoy más contento si lo elimina.
Fuera del tópico, hasta más contento si lo elimina.
Som tots
amb el subidón del Real Madrid, està bé que tingui també paraules pel Futbol Club Barcelona. Classificat per quarts el Real Madrid i el Bayern de Múnich, que va humiliar, esborrar directament la vergonya que deuen sentir ara l'Arsenal, els Gunners, i bàsicament Arsène Wenger, que veurem si s'ha acomiadat aquesta temporada o definitivament d'Europa. 2-10 en el global pel Bayern. Hem de parlar de l'Espanyol, perquè som a dos dies del partit que obre la jornada de Lliga Espanyol, Unió Deportiva Las Palmas, el divendres. I hem de saber com tenim el conjunt blanquiolau, això, a 48 hores, una miqueta més d'aquest partit de divendres. Quique.
Hola, què tal? Bona tarda. Torno de l'entrenament on he vist també un partidet, òbviament amistós, entre alguns jugadors del primer equip i algunes jugadores del primer equip, doncs donant una mica de renom a aquest Dia Internacional de la Dona que estem vivint i celebrant en el dia d'avui. Avui entrenament 10:30 a Sant Adrià, hem vist poca cosa, poca feina, tots amb el grup, està recuperat José Antonio Reyes, i hem vist passar a la premsa un Gerard Moreno que diu que al marge d'aquests dos propers partits, Unió Deportiva Las Palmas i Eibar, a Ipurua, cal arribar doncs vius als 5 darrers partits de Lliga per aleshores poder marcar objectius.
Bueno, evidentment són dos partits molt importants, però bueno, ja jo sempre ho he dit, quan quedin 5 jornades per al final veurem on estem, i a mi personalment no m'agrada parlar d'objectius o ara mateix, perquè queda molt. Jo crec que també a nosaltres ens distrauria una mica i no volem això, no volem treballar com estem fent, i bueno, ja veurem al final on estem, on podem lluitar.
Demà més, 10:30 Sant Adrià, llista i roda de premsa de Quique.
Gràcies, Quique. Gràcies. Així està l'Espanyol. Per cert, diu Bartzokas a la prèvia del Barça Únics que els jugadors no li han fet el llit, i, mira, m'acaba de trucar el Juan Arias, que està al circuit de Catalunya a Montmeló. Diu, escolta, que us vull explicar com van els entrenaments, la preparació de la nova edició del Mundial, i com està Fernando Alonso. Arias, hola.
Algun cotxe més s'ha trencat o no? Arias.
Què tal, companys? Bona tarda. Doncs mira, ara no s'escolten. Aproximadament 5 minuts tornaran a escoltar-se els motors dels Fórmula 1, perquè ara és hora de dinar, una miqueta de descans pels pilots, però tornaran de seguida aquí al circuit. I home, doncs males notícies per Fernando Alonso, que des d'un quart d'una d'aquí del migdia no roda amb el seu McLaren, que ahir va tenir problemes amb el seu company a Van Dorn, i sembla ser que això no rutlla. De moment és el desè, és el pitjor temps, ha donat 27 voltes, i de moment el que sorprèn una miqueta és el Williams, de Felipe Massa, que és el segon, Mercedes, com sempre, primer, amb Valtteri Bottas, el Williams de Felipe Massa, segon, el Ferrari de Raikkonen, que és tercer. Hem de recordar que aquí són tests de pretemporada, només queden dos dies, queda el dijous i divendres, i després el dia 26 ja comença el Gran Premi d'Austràlia. Per tant, s'ha d'engestir ja els cotxes perquè queda poc perquè comenci el circ de la Fórmula 1, però queda clar que pel que fa a la representació espanyola amb l'Alonso i també el Carlos Sainz, que amb el seu Toro Rosso és setè, doncs de moment les coses no rutllen.
Molt bé, t'escoltem després a l'Esportscopi, el programa d'esports d'aquesta casa.
A les 6, roda de premsa d'Alonso.
Estarem atents.
Gràcies pel missatge, Arias. Puedes decirlo por antena, el mensaje que has enviado?
No, dile tú que te queda mejor.
Chicas, os quiero mazo por el Día de la Mujer.
Ala, adiós, adiós, Arias.
Chicas, os quiero mazo.
Chicas, os quiero mazo.
Muy bien, a las 13:57. Chicas, os quiero mazo.
Sí, m'agrada.
Per cert, si hi ha algun extraterrestre que ara mateix té a bé venir al planeta Terra, que sapigueu que fins a les 3 teniu opció al Facebook i al Twitter d'Esports Cope per respondre... La pregunta d'avui és el resultat que creieu que es donarà en el partit. M'és igual, 90 minuts, 90 i pròrroga, i sortegem una entrada doble pel Barça-PSG.
Ah, sí, sí, sí. Uh-huh.
Vull dir que...
Encara, broma. Encara?
Com que encara?
Encara la sortegeu?
Clar, avui, a les 3, tanquem la paradeta, ja s'acaba el termini per recollir respostes...
Molt bé.
...des de dilluns i... entre les respostes a les preguntes de dilluns, de dimarts i d'avui fins a les 3 de la tarda, fem el sorteig. Entrada doble Barça per... Poca broma, eh?
Poca home, broma, eh?
Jo estic per anar a la caixa forta que té l'Oliveros al despatx i robar-li.
No és moc de pap.
És una caixa de cartró, petita, no?
Escolta, fem una miniporra entre nosaltres?
Vinga, molt ràpida, va, que queda un minut.
Miniporra. Albert, has de dir vinga. Algun apunt més o anem fent la
porrina? No, la miniporra.
Ah, va,
miniporra.
Vinga, va. Sí, sí.
3-0.
3-0, és a dir, ens quedem a les portes. Montserrat. Va.
Tu, Collado.
No, tu primera, va, tu primera.
Bueno, Jorge Martínez.
Jorge Martínez, va. Què diu? 5-0.
Vas a treballar?
Sí.
5-0, vale, Jorge.
Imaginem que vol una tarda nit.
Vale, pues yo digo 0-2.
0-2. El Barça és local, Montse?
Sí, sí, sí.
Vale.
0-2, 0-2.
Jo dic, 2-0.
2-0.
2-0, sí, 2-0. Jo soc molt realista en el sentit temporal del temps i no en el sentit blanc del temps.
He jugat amb el cor i amb el cap per aquest partit.
Que s'acaba que ja pugui.
Ja marxem.
Adéu, Albert.
Bon programa,
Si la dició quiere reformar su cocina o baño, déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Res, 20 segons per acabar de desitjar-vos a totes les dones del món mundial que tingueu un bon dia de la dona, que com diu la Montserrat no hauria de ser avui, sinó ha de ser tots els dies de l'any. Montserrat, demà més!
I sin remontada o con remontada?
No ho sé, Montserrat, no ho sé. Bueno. Vull dir, demà serà dijous i aquí estarem.
Quan nos apostamos 20 céntimos?
Sí, un pitjor tortilla.
Jorge, adéu! Remontada. Adéu! 5-0.